Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
I a aquesta hora del migdia ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Estupendament, eh?
El mes de febrer, que ja fa pujada, ja està. Ja ho tenim, això, eh?
Ja, jo ara et preguntava, abans de venir cap aquí... I quan ens toca algun dia de festa, que estic molt cansada.
Què em diu? Queda...
Cap a l'abril?
Queda un parell de mesos.
Saps, la recta de l'hivern, és guapa, eh?
Divendres Sant, dia 3,
mare
i dilluns Sant, de la Mona, del dia 6.
Déu-n'hi-do, el control tècnic. I tenim l'Albert Joder, com sempre, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Líbia Discipio i en David Vicente. I avui, si és dilluns, vol dir que la solució que ens acompanya es diu Estel Soler. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda, estimada.
Gràcies.
Com ho portes?
Ara que ha sortit el sol, almenys a Barcelona, molt millor. Gràcies.
Ja tocava,
adéus, adéus.
Ahir també feia un dia de solet, almenys a Molins de Rei, Baix Llobregat, barcelonès. Després va acabar plovent, al vespre.
Prou de grisó, sisplau.
Avui us portem una solució relacionada amb la salut. Avui parlem de vacunes. Començarem pel principi. Què és una vacuna? Com funciona dins del nostre cos? Per què són tan importants les vacunes? Què les diferencia d'un medicament? I qui fabrica les vacunes? Ho fem arran de que fa uns dies vam saber que el xarampió torna a transmetre's a l'estat espanyol. Fins ara la malaltia es considerava controlada, però l'augment de casos li ha fet perdre l'estatus de país lliure de la malaltia que va certificar l'OMS el 2016. Volem saber quina importància tenen les vacunes a nivell individual, però encara millor, sobretot a nivell col·lectiu. En la majoria de casos de xarampió confirmats aquest 2025 a Catalunya, els pacients no havien estat vacunats. Què pot passar quan una part de la població decideix no vacunar-se? Té la solució a aquestes preguntes la Cristina Masuet. Cristina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
La Cristina, has arribat derrapant, diguem-ho, eh? Has arribat derrapant patint, eh? Clar, amb tot el pollastre que tenim muntat a la Renfe, si has de venir amb altres transports alternatius, déu-n'hi-do. La Cristina Masuet és la cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Cristina, el Departament de Salut ha recomanat la vacuna del xarampió. Els nascuts, també, ho dic per la gent que ens esteu escoltant, eh? Que és una franja bastant important entre els oients de la solució. Nascuts entre el 78 i el 80 per protegir-se del virus. Per què aquesta franja en concret? Que no ens van vacunar?
Ens vam vacunar parcialment. Això vol dir que la vacunació enfront de la triple vírica i especialment enfront del xarampió, perquè sigui pròpiament efectiu, requereix dues dosis. I l'altre motiu és sobretot que els casos que s'han detectat a Catalunya, igual com a l'estat espanyol, pràcticament el 60%, un 58% per ser precisos, eren entre 18 i 45 anys d'edat. Per tant, és doble motiu.
Però jo no ho acabo d'entendre. És a dir, només passa entre aquesta franja, nascuts del 78 al 80, aquells 3 anys, aquell blanc, què passa aquí?
No és ben bé aquella franja d'edat, però ja fa anys que anem fent captura activa de persones nascudes en anys anteriors en els quals es va fer la vacunació. I dos, és perquè fins ara, com molt bé deies a la entrada, la cobertura de vacunació era correcta, sobretot en població pediàtrica. Hi ha dues dosis, una que s'administra l'any de vida i l'altra els 3. Els casos que circulaven afectaven sobretot a població pediàtrica i eren casos de malalties adquirides a fora de casa nostra, eren casos que diem importats. 70% de casos l'any 2024 eren importats de fora. 2025, al voltant del 35% són importats i la resta no acabem de saber exactament d'on procedeixen.
Però això vol dir que algú nascut a l'any 77 no s'ha de plantejar una vacunació? Ho dic perquè ens escolta gent d'aquesta franja. Algú nascut del 77 i algú nascut del 81, què han de fer?
Doncs revisar pròpiament si tenen algun carnet de vacunes. El problema és que el carnet de vacunació a Catalunya apareix als nascuts a l'any 1981. Els nascuts abans no tenim un carnet com a tal. i dos, que a priori, a dia d'avui, sabem que els que són especialment de risc són els d'aquestes cohorts d'edat. I gràcies a l'epidemiologia anem sabent quins són els anys específics de major risc.
Per tant, molt atents al del 78 fins al 80. Ara preguntarem com consultar aquest carnet de vacunes si som nascuts a partir del 81. És el meu cas, per tant, m'interessa saber on és aquest carnet de vacunes. I també ens acompanya i forma part de la solució. I jo crec que tindrà la resposta a aquestes preguntes. En Jordi Mestres, molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
En Jordi és un habitual del programa, és metge de família, ja el coneixeu. Jordi, el carnet de vacunes, com el podem consultar?
Doncs segurament, en el teu cas, preguntant a casa dels teus pares. Se'l tenen guardat.
Que I no està digitalitzat, això?
Els antics, no? Els que eren en paper, no. Actualment sí que és veritat que es registra, per tant, si en algun moment vas anar doncs, al teu centre d'atenció primària i el vas portar, probablement la teva infermera el va registrar.
No obstant, en general, si no m'equivoco, els metges, davant el dubte i si han passat molts anys, sempre proposeu tornar-la a posar, no?
Depèn de la vacuna, sí, depèn de la persona i de la situació, eh? No és una recomanació general que es pugui aplicar de forma general, però normalment sempre als pacients els diem, escolta, si no tenim registres, perquè a vegades ve gent de fora d'altres comunitats autònomes, no? Si no tens el paper, doncs llavors hem de fer una planificació i veure què val la pena doncs, recordar o no. I
perquè no hi ha manera, clar, potser és ineficaç, això que estic dient ara, i és de persona que no en té ni idea de medicina, com haureu notat fins ara. No hi ha manera de fer-nos alguna prova per saber quines vacunes tenim posades i quines no?
Hi ha maneres, el que passa que no, de forma generalitzada totes no es fa, no? En funció de la persona, de què treballa, amb qui relaciona, doncs a vegades sí que està indicat en alguns casos fer-ho, però no de forma generalitzada perquè, bueno, estaríem tot el dia fent analítiques.
Clar, no? I gastaria molts més diners que no dir, si hi ha una pasta del que sigui, tornar-te-la a inocular,
no? Hi ha conceptes de racionalització també en política sanitària, per tant també s'han de tenir en compte, que al final són diners públics.
Estel, tenies una pregunta per en Jordi, ja veig.
No, volia parlar d'això i de canviar anticossos, però clar, és un cos molt gran, podem saber, no?, si hem tingut la malaltia o si hem estat vacunats, no?, fins on arriben els meus coneixements.
Clar, més o menys avui en dia en el calendari vacunal hi ha unes 17 malalties, més o menys, en les que vacunem. A fer-les de totes probablement no seria viable, de forma generalitzada, no? Per tant, s'ha d'individualitzar, no?, i això... Sobretot la infermera d'atenció primària, quan no hi ha cap altre determinant, és qui moltes vegades comença doncs, a rascar i veure què fa falta, què no fa falta, i a partir d'aquí doncs, comencem.
Doncs avui amb en Jordi Mestres i amb la...
Disculpeu.
Una mica d'aigua, que se'ns mor.
I la Cristina Masuet, avui ens preguntarem per què són importants les vacunes. I com sempre podeu dir la vostra, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, que podreu parlar amb la Hisenda Carot si se li passa la tos, i podeu escriure, si no, al WhatsApp del programa, que és el 677-38-77-19. Avui consultes, preguntes, si teniu dubtes, us els resoldrem avui pel Jordi i per la Cristina sobre les vacunes, gent que també tingui dubtes sobre els anys. Si vaig néixer el 1972, què és el que he de fer? Per exemple, l'Anna diu que ella va néixer el 1971 i el seu marit del 1977 i estan vacunats els dos del xarampió. I diu que és provacunes, però vol afegir una mica de debat sobre la Covid-19. No estic massa conforme amb aquesta qüestió. Segurament sortirà també sobre la taula la desinformació que hi ha sobre la vacuna del Covid-19.
Ara hi anirem, perquè crec que arran de la Covid, l'any 2020, la concepció de les vacunes potser... va canviar, una cosa que estava molt instaurada a la nostra societat. Us veu trobar, Cristina, que la gent la posava en dubte?
La desinformació moltes vegades genera aquesta incertesa o reticència dins de la població. El que sí que és cert és que en l'any 2020, quan va haver-hi pròpiament l'explosió de número de casos de Covid, l'únic que ens va permetre sortir d'aquesta situació va ser la vacunació. Jo crec que l'any 2021... la població general no posava en dubte el valor de les vacunes enfront de la Covid i ens va permetre a tots sortir endavant enfront d'aquesta realitat epidemiològica. I després, a partir del 22, 23, 24, sí que hem vist un increment d'aquesta reticència de la població, moltes vegades per desinformació i potser perquè... les vacunes també hem anat veient que duraven relativament poc temps i després que també hi havia unes necessitats vacunals de la població més vulnerable, gent gran, malalts immunodeprimits, que les vacunes de vegades ens costava que realment fos efectiva pel virus que estava circulant en aquell precís moment.
Jordi, aquesta crisi, entre cometes, reputacional de les vacunes, sembla increïble que haguem d'estar dient això després de tants anys salvant-nos la vida aquestes vacunes. També l'heu detectat en els centres d'atenció primària? Heu hagut de fer més pedagogia a la gent que, per exemple, en població de risc, no? Us heu de vacunar quan arriba la grip? Dic jo, les clàssiques. Us ha passat haver de donar més explicacions?
Sí, hi ha hagut un canvi des del 2020 ara, això és veritat. La gent pregunta més. El que passa que també és veritat que hem de diferenciar aquest concepte d'antivacunes, que jo crec que no estem vivint en un territori en el que hi hagi un accés de gent antivacunes, allò que siguin militants, no? Sinó gent que té dubtes d'algunes vacunes o que es planteja una sèrie de dubtes que ara sí que pregunten. És veritat que amb la Covid va passar que es van prendre moltes decisions que eren molt accelerades, fruit de la necessitat del moment. No parlo només de vacunes, anàvem endavant, enrere, això sí, això no.
Bueno, perquè era una situació que no ens havíem trobat mai, no?
Per tant, era una situació excepcional. Jo crec que allò ho hem de posar una miqueta entre parèntesis i mirar una miqueta endavant, no? I per tant, sí que és veritat que ens consulten i hi ha moltes persones que tenen dubtes amb la vacuna de la grip, que sigui una vacuna anual no ajuda, no? Perquè molta gent no vol punxar-se cada any i a vegades hem de fer aquesta pedagogia, no? Ens toca fer-la i la fem.
Parlant de pedagogia, al col·lectiu dels infants també hi ha trobes amb gent que pensa molt diferent de tu. Sí. Estel, tu t'hi has trobat, tens dues criatures. Imagino que t'hauràs trobat pares de tot, no?
Sí, ara anava a linkar el fet que darrerament estem podent llegir que hi ha una relació dels sectors d'ultradreta, que, com sabem, es filtren a través de les xarxes, de totes aquestes fake news que corren, amb altes taxes de persones justament antivacunes. Però jo crec que també hi ha un grup d'antivacunes, que seria més els que jo he pogut anar trobant d'un entorn d'esquerres, que tiren cap a una banda més...
hippie pràctica.
Sí, hippie pràctica, ja o d'una medicina més natural. Aleshores, això, jo he viscut situacions tenses, no?, en aquest sentit. Val a dir que a les llars d'infants, a l'escola, ara no ho recordo perquè fa temps que tinc la meva canalla escolaritzada, però als casals d'estiu, per exemple, et demanen carnet de vacunació. No?
A la pública, almenys a la llar d'infants, te'l demanen segur.
Com a mínim, i als casals també, no? Aleshores, clar, ja vam viure aquest debat també amb adults, no?, que és... jo, evidentment, defenso la llibertat de pensament i puc entendre que algú tingui por o que algú tingui reticències a posar-se una vacuna a ell mateix o ella mateixa o a les seves criatures. Ara bé, el que em costa més de tolerar és un comportament,
egoista?
Egoista i, sobretot, poc humil de les persones que decideixen, per exemple, no vacunar les seves criatures. Jo puc entendre que tu, per diferents motius, arribis a la conclusió que no vols vacunar la teva criatura. Sempre que això passa, has de tenir en compte que tu estàs triant l'opció del teu individualisme per davant del bé comú, no? I així ho vam viure també totes i tots plegats amb la Covid. Aleshores, molts pares i mares d'aquests antivacunes aleguen la immunitat de grup. Sí, clar, però aquesta immunitat de grup...
Depèn de que jo sí que vacuni el meu.
Depèn de que jo, i com a mínim el 70-80% dels pares i mares, decidim fer una cosa que a mi hi ha moments que em pot no fer gràcia haver vacunat. O sigui, jo en el moment de la Covid, per exemple, en les meves criatures, ostres, era algo molt nou, igual que li va poder passar a les embarassades, d'estem fent bé, hi havia un neguit per part de tothom. Jo mateixa, jo tenia endometriosi, i jo sé que posar al meu cos una cosa que causa un moment de procés inflamatori, encara que després em vagi bé, a mi, evidentment, em va portar problemes amb la regla, molts problemes. Però vaig haver de pensar, o vaig voler pensar, que per davant del meu individualisme hi havia un sentiment de comunitat i que havíem de passar per aquell aro, no? I que sort que ho vam fer. Aleshores, jo només demano que aquest egoisme, gairebé, diguéssim, el que m'agradaria és, jo tinc molta por, jo no m'enfio, no vull vacunar la meva criatura, podeu fer-ho vosaltres, sisplau, perquè a mi em fa por, no que et posis beligerant defensant una postura quan que tu puguis fer això passa perquè jo sí que cedeixi i la resta de pares i mares cedim, no?
Em sembla que l'explicació de l'Estel és d'un 10 a nivell immunològic. Funciona així, no? La immunitat de grup, o sigui, tu et pots permetre, entre cometes, no vacunar les seves criatures, però la resta ho han d'estar, però si no funciona aquesta lògica, no?
Bueno, en el cas del sarampió és evident, no? Contra més persones vacunades i ben vacunades, el virus té menys capacitat d'anar-se transpassant d'uns als altres, no? Si baixem aquests percentatges, per tant, la vacunació ens ajuda a tots a que els microorganismes, els patògens, no vagin circulant, no? Hi ha molt d'individualisme, però també amb la Covid ens passava i ens trobàvem persones que, per exemple, no es volien vacunar al principi, però després, per poder viatjar segons quins països, venien a demanar la vacuna. Això també ens passava, no? Per tant...
Perdona que rigui, clar, però és que, de veritat, som... De vegades tenim unes incongruències en nosaltres mateixos, i jo segur que sóc la primera, eh?, en moltes coses, però en aquest és tan evident,
sí,
oi?
Però ens ho demanaven, eh? Per tant, hi ha un cert punt d'individualisme de la societat, que també estem una miqueta com estem per aquesta atomització.
Deixeu-me saludar a dues persones que han trucat, una amb una pregunta i l'altra amb una dada, que a mi em sembla molt interessant. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la teva pregunta, estimada?
Doncs mira, la meva pregunta és que jo tinc una filla que va néixer l'any 88.
88.
Jo li vaig posar totes les vacunes que en aquell moment es posaven. L'altre dia, per unes altres qüestions, perquè ella ara viu a Alemanya, doncs em va demanar el carnet aquest de la vacunació. Jo no sé si li vaig donar o no li vaig donar, la qüestió és que no el tinc. I no sé si està vacunada contra el xarrampió o no ho està. Mm. Volia saber si en l'any 88, de forma sistemàtica, es posaven les vacunes, la vacuna del xarrampió o no. I en el cas que no, doncs què és el que hauria de fer?
Cristina, a veure, què li podem dir a la Núria?
A l'any 88 a Catalunya sí que s'administrava la vacuna triple vírica. Per saber si la va rebre, pot mirar a La meva salut de la pròpia pacient, a veure si ja està digitalitzat. I dos, que moltes vegades per viatjar a l'estranger o fins i tot per estar en algun col·legi major, de vegades l'alternativa pot ser, com dèiem al principi, serologies. Es pot fer una extracció de sang i demostrar que realment està protegida de xarampió. Si una cosa o l'altra no és factible, el que llavors fem, com deia molt bé abans el company en Jordi, administrar una dosi de record.
Per tant, Núria, ho pots intentar buscar per La meva salut, a veure si tens la sort que ja ho van digitalitzar, nascuda l'any 88, encara no fa 40 anys, o si ho necessita per alguna cosa de feina, tu dius ara que resideix a Alemanya, no? Doncs es pot fer una serologia i allà veuran si hi ha anticossos, no? Respecte al xarampió. Núria, crec que problema resolt, no?
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, bonica, per trucar i encara més per escoltar-nos. Una abraçada, fins ara.
Adéu.
La Maria Rosa, amb una dada curiosa que jo no sabia que es podien fer coses voluntàries en aquest sentit. Maria Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Mireu, jo... molt bé, i vosaltres?
Mira, estem una mica de dilluns, t'ho he de dir, Maria Rosa, però no passa res.
Sí, jo també. Mira, tenia que anar al gimnàs i fent mandra, ja hi aniré demà.
Escolta, mira, i si això et fa escoltar La solució, a mi m'està bé.
Escolta'm, una cosa, jo tinc aquí els... Mira, he agafat arran del vostre programa, he agafat els carrers de vacunacions dels meus fills, que ja són grandets, i poso el dispensari municipal, el vaig donar per mitjà del dispensari. Molt bé. Aquí, el carnet del meu fill més gran va néixer l'any 1979, a l'octubre, i aquí veig totes les vacunacions, totes, dos mesos, tres mesos, i la del xarrampió la veig als 12 mesos. O sigui, quan tenia un any, va vacunar el 27 del 10 del 80, quan aquest nen, no, tenia...
Un any.
Un any, exacte.
Si has nascut el 79, un any.
Aleshores, aquí posa escrit, de la cartilla, en vermell, xarrampió. Imprès, vull dir, no fet a mà, imprès, tot estava imprès, i llavors les senyals de quan s'ha donat la vacuna. Posa, xarrampión, entre parèntesis, a baix, voluntària.
Epa.
Això a l'any 80, el nen va néixer el 1979.
Per tant, es podia... Espera, l'altre és nascut el 81, imagino que ja tenia la triple vírica, oi?
Sí, l'altre, com que va néixer el 81, en el mateix lloc de 12 mesos que l'altre posava xarampió només, i entre parèntesis voluntària, aquí ja em posa triple vírica i amb el xarampió inclòs.
Val. Deixa'm fer una pregunta, Maria Rosa. A l'any 79, és a dir, a l'any 80, tu podies posar voluntàriament la del xarampió? Era voluntari? Te la suggeria el metge?
A Catalunya...
Espera, Maria Rosa, que li pregunto a la nostra experta.
D'acord.
Cristina.
La vacunació a Catalunya no és obligatòria. Sempre és recomanable.
Ah.
Per tant, sempre hi ha unes indicacions que pot ser en un format de calendari o pot ser de manera puntual. És cert que abans dels anys 80 la vacuna triple vírica, és a dir, tres virus junts, xarampió, rubéola, parotiditis, no existia. Per tant, administràvem només vacuna monovalent enfront de xarampió. A partir dels anys 80 apareix la triple vírica, xarampió, rubéola i parotiditis, i abans s'administrava una sola dosi i després es va anar canviant en funció dels casos que hi ha a dues dosis. Ara l'administrem una a l'anyet de vida i l'altra al voltant dels 3 anyets de vida.
Aquesta de reforç. Doncs, Maria Rosa, t'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat, que t'hagis pres la molèstia. Digues, ràpidament, Maria Rosa.
No posa res de voluntària a la difteria, al tètanus i a la tosferina i tot això, i en canvi el serrampió sí que posava la paraula voluntària.
Ella no ho dirà, però la Cristina està fent... està movent les mans de manera com volem dir, pues, perquè aquell dia el metge li va venir de gust posar voluntària.
El sistema.
El sistema, és a dir, nosaltres les vacunes que entren dins d'un calendari diem que són sistemàtiques, per tant, recomanem a tota la població, però no hi ha una obligatorietat. Ans al contrari, abans també aquí en la solució deien que si el nen va a l'escola recomanen que portem el calendari, quan anem, per exemple, en alguna activitat comunitària ens demanen la informació, i això no és obligatori, és recomanable per al benestar de la classe o de l'espai. Hem de pensar, per exemple, abans comentàvem, no? El xarampió té una alta taxa de transmissibilitat, això vol dir que si hi ha un nen que té xarampió i hi ha 18 al voltant que no estan vacunats, podrien tenir xarampió. Per tant, home, en ambients comuns és fonamental almenys la col·laboració solidària de tothom que hi participa.
I ara et pregunto una cosa, ja com a mare, si jo porto el meu fill en un espai, en una llar d'infants, perdoneu, no m'agrada dir-li llar d'infants, tampoc, a l'escoleta, i em demanen aquest carnet de vacunació, jo com a mare puc saber si hi ha alguns nanos que no tinguin, que no hagin presentat aquest carnet de vacunació? Si n'hi ha algun.
Home, jo crec que hi ha un tema de confidencialitat i, evidentment, l'escola haurà de gestionar si hi ha un grup de pares que, si no volen aportar la informació o, fins i tot, que porti la informació però que falti algunes vacunes, hauran de gestionar-ho.
En fi, Maria Rosa, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica. Maria Rosa, ara ja sí que t'he de deixar, carinyo, que si no, escolta, li canviaran el nom del programa i li posaran la solució amb la Maria Rosa. Apa, una abraçada bonica. Adéu, adéu. Va, de seguida seguim parlant de vacunes. Voldrem saber com s'elabora aquest calendari de vacunació, quan es fa la primera vacuna, qui s'encarrega actualment de fabricar les vacunes, qui les inventa, com funcionen, quin és el principi que hi ha al darrere. Avui sabrem tot sobre vacunes. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passa un minutet de 2:15 del migdia, avui especial vacunes aquí a La Solució. Si voleu fer alguna pregunta en concret, 93-207-474-677-3877-19. De seguida fem una lectura, que sé que el Fran m'està fent senyes que està rebentant WhatsApp. Doctora Masuet, a veure, una vacuna, què és exactament? Com definim una vacuna?
La vacuna és un producte farmacèutic pensat per entrenar el nostre sistema immune enfront a possibles infeccions o microorganismes als quals nosaltres podem estar exposats.
Sempre funciona de la mateixa manera? És a dir, s'inocula un virus redux o n'hi ha que tenen diferents camins per funcionar?
Hi ha diferents camins, no sempre són injectables. De fet, tenim vacunes via oral, com pot ser front la febre tifoidea quan un se'n va de viatge. Les vacunes, a part de la via d'administració, poden tenir mecanismes d'acció diferents, és a dir, és el que parlem comúment, vacunes inactivades o mortes, que vol dir que porta una petita partícula que pot generar la malaltia o que és la patogènica que genera la malaltia, però per si sola només aquesta petita part és incapaç de generar la malaltia i, per tant, és totalment segura.
L'entrenem amb una, entre cometes, dosi baixa. No és una dosi, entén, eh?
No és una dosi baixa, és, més que res, és una petita part, no?
De la cadena.
El teu nom i cognom, doncs només administrem el cognom.
Perquè el cos reaccioni, s'acostumi si li arriba el cognom, eh?
Exacte.
D'acord.
Però per si sola no pot generar la malaltia, per tant, és totalment segura en malalts immunodeprimits, amb infants, lactants, persones d'edats molt avançades. Ans al contrari, tenim les altres vacunes comúment conegudes com vacunes vives o atenuades. En aquest cas sí que administrem el microorganisme pràcticament sencer. Per tant, atenció en poblacions molt vulnerables o d'edats extremes de la vida en el qual el seu sistema immuni encara està en construcció i pot tenir complicacions. I en aquí sí que podria generar la malaltia per ser la vacuna. I després ara han anat apareixent altres tipus de vacunes que moltes vegades les definim en funció de la partícula que administrem.
D'acord.
No? Aquestes vacunes inactivades que hem dit o mortes, de vegades les fiquem dins d'unes substàncies que són com greix, que ens genera com un vehicle que ens facilita que la vacuna o el producte farmacològic arribi en uns òrgans que tinguem una resposta millor.
D'acord. D'acord, crec que s'explica estupendament bé, la Cristina. Cristina, quan s'inventen les vacunes i qui les inventa?
Això també hi ha controvèrsia. És
una,
a dir,
una dona i que no li hem donat
tothom vol acreditar-s'ho.
Jo crec que comúnment sempre diem, no? Pasteur és com el pare i moltes vegades diem, ostres, poder en els municipis hauríem de tenir una estàtua en tots els pobles que gràcies a l'inventor doncs, estem tots aquí. Hi ha cultures que diuen que moltes vegades la cultura àrab van ser els primers que van començar amb el tema de les inoculacions i de veure que quan nosaltres administràvem una petita partícula entrenàvem el sistema immune i ens permetia, quan ens estàvem enfront de la infecció, de poder respondre. Per tant, ja parlem que fa més de 4 segles que tenim les vacunes entre nosaltres, que les anem fabricant i que sobretot es fabriquen d'acord amb alens que sabem que genera la malaltia. Llavors, primer hem de saber la infecció, la malaltia, i després hem d'anar a buscar la causa, i un cop sabem la causa, mirar quina és la part que genera la malaltia i, sobretot, la més greu, que és el que diem comúment la part virulent, la que genera més gravetat de la infecció.
Què passava abans de les vacunes, Cristina?
Doncs la mortalitat infantil era molt alta, la mortalitat materna era molt alta, la discapacitat o les limitacions que generaven aquestes malalties eren molt altes, i això feia que l'esperança de vida de la població, en gran mesura, era minsa o era petita.
Clar, és que això et fa plantejar, no?, en la línia de l'antivacuna que dèiem abans, jo reitero que sóc la primera que si puc no prendre un ibuprofè i aguantar o tal, jo no em prenc coses perquè sí, no? Vull dir, però d'aquí a ser un antivacunes crec que hi ha un camí llarg, no? Aleshores, la pregunta és, vostè ha decidit, per exemple, no vacunar la seva criatura, per tant, vostè firmarà un paper que digui que si el seu fill agafa el xarrampió en aquest cas, ho pagarà de la seva butxaca i no ho pagarem entre tots a la salut pública. Caurien, si fessin això, per exemple, alguns antivacunes? Perquè el nivell d'egoisme que estàvem comentant, no?, implica que després tu voldràs que aquesta criatura se la tracti, però tu has desoït les recomanacions públiques de salut pública i comunitària, no?, d'alguna manera.
Bueno, Jordi. De fet, ja, quan no es volen vacunar, i això passa més a atenció primària, ja signen un paper conforme no volen, també per no cridar-los constantment, no?, per tenir-ho registrat, no?, perquè tothom sàpiga que no s'ha vacunat i el per què no s'ha vacunat. No? Això normalment ja es fa. El que jo, moltes vegades la sensació que tenim és que vivim en un estat del benestar que ens hem oblidat de les conseqüències de, no? És a dir, vivim en un sistema, en un país que hi ha moltes coses a solucionar, però que vivim des del punt de vista sanitari molt bé.
Clar.
I ens podem permetre debatre si ens posem vacunes o no com una fumada de llibertat personal i ens n'oblidem que abans hi havia una alta mortalitat abans de les vacunes, no? Anaves aquí, no? Ens oblidem
aquí,
de la realitat.
O només cal anar a veure els informes de moltes ONGs en el territori de països pobres, la mortalitat per xarampió, vull dir que no és una broma.
Deixeu-me rebre un moment la Maria Lluïsa, perquè té una pregunta que ens pot semblar molt òbvia, però potser hi ha molta gent que se l'està fent. Maria Lluïsa, bon dia.
Mira, jo només voldria saber si una persona que ha passat el xarampió el pot tornar a passar.
Una persona que ha passat el xarampió el pot tornar a passar. Doncs, Maria Lluïsa, ara mateix et contestem a través de l'antena. Gràcies per la teva pregunta. Una abraçada, Mònica. Adéu, adéu. La Susana com els entrena, eh? Diu breu i entren directament, eh? Allò com un toro. A veure, una persona que ha passat el xarampió pot tornar-lo a passar?
En el cas específic del xarampió, no. És a dir, és una malaltia que es pateix un cop a la vida i et genera una protecció vitalícia. L'únic inconvenient que hi podria haver, si anem a buscar a rissar pròpiament el risc, és en persones que se'ls hi afecta el seu sistema immune i, per tant, per exemple, se'ls hi fa un trasplant de motllos.
Ah,
evidentment, en aquí, aquella malaltia que havia patit en el passat, diríem que perd aquesta protecció. Però, si no, el xarampió només es pateix un cop a la vida.
La perd pel fet del trasplantament o la perd...
Sí.
D'acord. O sigui, si la persona donant també està vacunada... No estem immunitzats, eh?
No, perquè moltes vegades nosaltres quan fem un trasplant de motllos el que estem canviant són les cèl·lules. Per tant, no són els anticossos que tu pot ser que tinguis circulant, que és el que mesurem habitualment a través d'una analítica, sinó són les cèl·lules en si que són les que estem canviant.
Cristina, la Covid-19. es va necessitar una vacuna, es va fer ultraràpidament. Com és que vam anar tan ràpid? Jo vaig arribar a entendre aquella època, no?, que és que la base per fer aquesta vacuna ja estava engegada. És a dir, portàvem uns anys d'avantatge perquè ja s'havia investigat amb altres virus similars, no?
Sí, és a dir, nosaltres des de Salut Pública o l'especialitat, en el meu cas a Medicina Preventiva, havíem tingut alertes ja de possibles pandèmies per altres SARS, altres germans respiratoris que produïen unes infeccions molt greus pulmonars, i en aquí es havia fet un gran camí d'intentar, i també abans que comentàvem el tema de la grip, que cada any s'ha d'anar vacunant, s'està intentant fer molta recerca per trobar vacunes que siguin de fabricació molt ràpida, que realment no requereixin, per exemple, l'ou, que hi ha vacunes que es fan amb cultiu d'ou, i que, per tant, tècnicament...
Com, amb cultiu d'ou?
Sí, moltes vegades hi ha vacunes. Clàssicament, per exemple, la vacuna de la grip s'utilitzava per fer la multiplicació de la vacuna. S'agafava el rovell de l'ou i amb el rovell de l'ou es fabricava pròpiament la vacuna. Això implicava que, per exemple, gent que tenia al·lèrgia
a
l'ou, doncs era una limitació de les vacunes. En aquest cas, quan va aparèixer la Covid, ja s'estava, o s'havia evolucionat molt, amb el desenvolupament de vacunes, sobretot en països en vies de desenvolupament, en el qual la fabricació es necessita moltes vegades de manera abrupta a productes enfront a infeccions que no existeixen en altres zones, que fos una fabricació ràpida, es va veure a l'RNA missatger com una manera que al final, diem, això és com una recepta, que és l'RNA missatger, no està portant la proteïna que genera la malaltia, no portava l'espícula, però portava la recepta perquè llavors, pròpiament, el nostre propi sistema immuni generés aquesta resposta enfront de la proteïna.
Va, fem una ronda de preguntes a través del 677-38-77-19. Jordi, Cristina, tens, a veure.
Mira, el Lluís diu, pot semblar una pregunta òbvia, però la vull fer per veure si Jordi i la Cristina, diu el Lluís, tenen la resposta. Totes les vacunes creen immunitat de grup, diu les de xarampió, està clar, però sempre he sentit que la Covid o la grip seria més per reduir els casos greus, però no sé si creen immunitat de grup.
Per exemple, el tema de la grip és, ho diem cada any, ens vacunem de la grip bàsicament per evitar malaltia greu, no? No és que generi immunitat de grup, perquè no la genera,
clar, és
però és que evitem malaltia greu, sobretot en persones que siguin susceptibles de... No?
Per tant, per això vacunem els col·lectius més sensibles, no? Gent molt gran, nens petits, dones embarassades, etc.
I un apunt molt ràpid amb el tema del Covid. Es va poder fer perquè molta gent es va posar d'acord a fer-ho.
També és
una altra. I es van posar molts recursos públics i privats per fer-ho. Per tant, és molt important. Allò no va sorgir del no-res, sinó perquè molta gent va anar alineada, que és el que ens fa falta en altres aspectes ara.
Malauradament, no hem de tenir una pressió de mort al darrere. No hauríem de tenir-la. Sovint sembla que només funcionem si és així. Més preguntes.
Mira, ara que parlàvem de la grip, l'Anna, des de que va agafar la Covid, diu que quan agafa la grip l'acaba sempre amb una bronquitis. Llavors pregunta, si em vacuno a principis d'hivern, acabaré amb bronquitis també? O si em vacuno, malgrat passar la grip més lleu, desapareixerà la bronquitis?
Això és difícil de donar resposta perquè hauríem de veure els condicionants de salut de l'oient, que no sé. De l'Anna. Per tant, és difícil donar dir sí o no. Sí que és veritat que si té antecedents de bronquitis i aquestes bronquitis es compliquen, la recomanació és que es vacuni quan abans millor, quan comenci la temporada de vacunació, que normalment probablement ja es repetirà el començar abans, com s'ha fet la temporada passada. Per tant, no li podem donar una resposta perquè hauríem de saber molt
el seu quadre mèdic,
antecedents, etcètera, no? L'edat, tot això.
Hi ha moltes preguntes sobre els efectes secundaris.
Mira, ara hi anem. T'arriba molta gent a consulta preguntant o patint pels efectes secundaris?
Bé, efectes secundaris, els més habituals són els clàssics, no? Que a vegades poden fer unes dècimes, a vegades es pot posar a la zona calenta, vull dir que això és el més habitual. Grans efectes secundaris realment no en tenim, afortunadament.
Totes les vacunes tenen efectes secundaris?
Tot el producte sanitari en pot tenir, des d'un paracetamol a la cosa més complicada.
I un tampó vaginal, no?
També.
Sí, és que quan llegíem allò era com, oh my God.
Exacte, el síndrome del xoc tòxic.
No, és que l'Albert, per exemple, diu que quan es posa una vacuna, al cap de 5 minuts, diu que li repeteix sempre aquest mateix patró, li venen marejos que venen i van i que li duren només 24 hores.
Epa.
I no ha trobat res que ho eviti. Té solució?
Té solució, Cristina?
O sigui, tot el que són reaccions que són a minut d'administrar un producte farmacèutic, el que cal valorar és si té al·lèrgia, si té intolerància, si té alguna reacció en algun principi actiu o algun component que porti el fàrmac en si mateix. Mm-hmm. Les reaccions que comentava el company habitualment apareixen al cap d'hores. Mm-hmm. Quan són reaccions tan ràpides, acostuma a ser
una
algun tipus
eh?
D'al·lèrgia.
Mm. Doncs, hi ha alguna partícula que portin la majoria de vacunes perquè pugui sospitar aquest oient? Perquè diu, si li passa amb totes...
Clar, s'hauria de veure també exactament amb quines, perquè totes en tenim,
concreta'ns-ho.
En tenim més de 30, no?
Uf,
és a dir, que és molt difícil, no? Llavors, nosaltres sí que el que mirem és les fitxes tècniques de les vacunes que li produeixen el problema, avaluem quins són els ingredients que tenen comuns i en funció d'això s'avalua. El que habitualment porta una vacuna és, a part de la partícula que genera la protecció enfront d'aquella malaltia, acostumen a portar conservants per mantenir a les qualitats amb les quals s'ha de preservar. De vegades hi ha algunes substàncies per potenciar la resposta, que és el que diem els adjuvants, que és que va estimulant el sistema immune al llarg del temps per generar una resposta sostinguda al llarg del temps. Mm. I després, pròpiament, el que hi ha és el microorganisme o la petita partícula per generar la resposta.
Hi ha vacunes per tot, Cristina?
No suficients
no, per
o no,
no.
Però que ens agradaria.
No tot té vacunes. Més preguntes, Fran.
Mira, la Irene té 46 anys i diu hi ha molta gent més gran que té una marca al braç
sí.
De la vacuna.
Ui, sí, és veritat. Això m'impactava
però,
de matí.
Però alerta el cas de la Irene. Bueno, primer podem preguntar...
A partir de quina edat ho tenen,
però preguntar què és aquesta marca, sí.
Clar, la marca és de la verola. Això. La verola és l'única malaltia que està erradicada. A l'estat espanyol, al voltant de l'any 71-72, es va deixar de posar, però és cert que si la persona és nascuda fora de l'estat espanyol, les edats van ser diferents, això van ser decisions de cada país, i després, dins de l'estat espanyol, doncs, hi han divergències. Jo, per exemple, tinc una germana nascuda al 72 que no en té, i companyes de classe en tenien.
Sí.
Per tant, entre l'any 71, 73, 74, de manera bàsicament poblacional, es va anar deixant d'utilitzar.
Ara en Jordi deia, per investigar, calen diners, calen recursos. De què depèn que una patologia tingui vacuna? Una només de la despesa que s'hi ha abocat?
Primerament, necessitem conèixer el microorganisme, necessitem saber exactament quin és el causant, després necessitem saber quina és la part que és més virulenta i que genera la patologia més greu, que és el que intentem evitar, i després, evidentment, cal recerca, cal utilitzar i fer diferents, sobretot diem assajos clínics, estudis en el qual randomitzem, aleatoritzem vacuna o placebo, i a veure quina és dels dos que pugui generar una resposta, perquè sabem que un qualsevol producte farmacèutic pot ser que generi algun efecte placebo, que només pel fet d'haver-t'ho pres ja pot
et
ser que et doni
protegit,
la sensació de protecció immediata, i després això requereix doncs, una sèrie de fases que legalment estan molt protocolitzades.
El 677-3877-19.
No, voldria fer èmfasi que el tema d'avui de les vacunes, de la solució, el verses una mica arran del xarampió, però ara que tornem, que hem perdut l'estatus de país lliure de xarampió, quina perillositat hi ha de si això va més? O sigui, què pot causar un xarampió?
Bueno, el xarampió, sobretot amb nens molt petits, té unes conseqüències greus, no?, que poden anar des de pneumònies víriques a l'encefalitis, no?, que és una situació complicada, que és la inflamació del cervell, i
pot
és en aquestes
mortal.
Edats, i pot ser mortal. Per tant, amb un adult que està sa, que no té antecedents, pots passar la malaltia i, bueno, probablement no es complicarà. El problema és que no vivim aïllats, perquè estem en contacte. Vull dir, jo ara mateix... potser jo decideixo no vacunar-me i penso, bueno, passaré un xarampió sense més, però potser tu tens fills o filles petites i jo potser t'ho estic d'alguna manera traspassant a tu i tu els teus fills, no? Per tant, és allò que diem de la immunitat, de la solidaritat, no?
Si ens està escoltant algú que tingui criatures, entenc que aquesta vacuna heu dit a partir dels 12 mesos, per tant, a l'any, un recordatori als 3 anys. Si hi ha alguna criatura menor de 12 mesos, què han de fer aquests pares?
Bueno, normalment es recomanen tampoc tenir unes grans interaccions, no? Sobretot els primers mesos sempre es diu contra menys gent l'agafi, millor, no? El nucli familiar, allò d'anar-lo passant de braços contínuament, no només pels virus, sinó també per les restes de contaminants del tabac, per exemple, no? Sabem que hi ha moltes situacions que poden complicar, per tant, hem d'intentar doncs, no anar explorant. El que passa és que, clar, la gent ha de treballar, no? Per tant, és important que entre tots, de forma solidària, ens protegim entre tots.
Vacuneu-vos, feu-ho pels nostres fills, no?
Quins símptomes? És una erupció de...
Això, símptomes.
Guetes vermelles a la pell, o com és?
El sarampió comença normalment, a vegades, de forma general, com si fos un refredat, amb vermelliment, mucosa, després pot aparèixer la febre, dècimes, i després apareix l'exantema, que en diem, no? I moltes vegades no passa d'aquí, et cures...
Què fem per evitar que no passi a un encefalitis en adults o nens?
Bueno, hem de vigilar els símptomes d'alarma, no? Evidentment, si hi ha qualsevol cosa que no va bé, doncs s'haurà de consultar, s'haurà de veure. Evidentment, un nen petit amb un xarampió s'ha de visitar pel seu pediatre. Vull dir que, clar, si tens 3 mesos i tens un xarampió, doncs l'ha de visitar, evidentment, perquè s'ha de, bueno, s'ha de vigilar.
Va, últimes consultes, al 677-38-77-19, al 93-201-7474. Tirem una pregunta, anem a la publi, va.
Mira, la pregunta és de la Joana, i és si poden demanar-te a la feina un justificant sobre si estàs vacunat o no, sobretot si la feina és de cuiner.
Ui, interessantíssim. Ara donem resposta. Abans, però, la publicitat, 2 minuts i us donem resposta.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9 minutets avui d'aquesta especial vacunes de la solució, on estem parlant amb la Cristina Masuet, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital de Bellvitger, i amb en Jordi Mestres, metge de família i vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i ja col·laborador de la solució. A veure, últimes preguntes, Fran.
Mira, abans de la publicitat, la deixàvem votant amb la pregunta de la Joana, que era si et poden demanar un justificant sobre si estàs vacunat o no en una feina que sigui del sector de la restauració, concretament de cuiner.
Interessantíssima aquesta pregunta.
Hi ha feines que pot ser que et demanin alguna indicació concreta de vacunes. En el cas de la restauració, el problema és la manipulació d'aliments i de vegades s'han vist brots de salmonella i llavors hi ha vacuna enfront de la febre tifoidea i en alguns casos es recomana, igual com amb persones que treballen amb aigües residuals. També moltes vegades és una qüestió que s'avalua des de Medicina del Treball de les diferents professions.
Per tant, podria ser, no?, que algú que manipuli aliments, no?, un manipulador d'aliments, tingui algun tipus de restriccions o algunes exigències en aquest sentit que et diguin hauries d'estar vacunat d'això, 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 no?
Sí, recomanacions, i sobretot també es fan cursos de formació, per exemple, de manipuladors d'aliments en aquesta línia.
Clar, jo entenc que si és una empresa privada, i això ho estic dient jo de collita pròpia, et poden requerir com el que et vol requerir xinès o portuguès, no? Però en un sistema públic potser exigir-t'ho no. T'ho podrien arribar a recomanar, a menys que la teva titulació o aquest títol de manipulador d'aliments inclogui aquesta limitació.
A veure,
però una altra cosa. Digues. Els serveis de vigilància de salut de la teva empresa. O sigui, el teu cap no t'ho pot demanar.
Exacte.
També, perquè a vegades hi ha coses que es mesclen una miqueta. I serveis de vigilància de la teva empresa, no? Que és qui fa les recomanacions.
No val que el jefe sigui un paranoic i et digui no sé què, no?
No hauria.
No hauria. Deixem-ho aquí.
Abans parlàvem del testimoni de la Irene, que tenia la marca al braç que la gent de la seva generació no tenia. Ha escrit la Mercè, que és de l'any 72, i diu que ella té la marca al cul.
Ah,
però
la reverola.
No recorda de quina vacuna, i si
però
podem esbrinar-ho.
Puc preguntar la curiositat. Allò que feia, s'enduia una part de la carn, perquè la marca era com que et perds un...
Com s'enfonsava, no?
S'enfonsava la carn.
Un queloides a la inversa.
Sí.
Clar, el que es feia és el que es diu una excoriació, és a dir, que es feia una miqueta de raspat per intentar administrar-la i generava una miqueta com aquesta sensació de cremat. L'altra lesió que de vegades generen algunes vacunes és la de la tuberculosi, o que es diu de bacil de Calmette-Guérin, que fa com el no sé com dir-ho en català,
però el sotet.
Com el sotet de l'hermosura.
El sotet de la barbeta, aquella gent que té el forat, eh?
Doncs això hi ha, per exemple, en llocs fora de Catalunya, a Espanya, per exemple, s'utilitzava al País Basc la vacuna, igual com a Galícia. A fora de l'estat espanyol hi ha països de Llatinoamèrica que s'utilitzaven fins fa recentment. No? I aleshores en aquests casos sí que genera...
Feia un clotet.
Un clotet. Llavors, depèn de la lesió. Ara, habitualment, sempre s'administren el deltoides, és a dir, en el braç, o bé en els infants, a vegades en el que diem el quàdriceps, a la cama, lateral externa, o al...
Allà sí que l'he vist, és veritat.
ara en el gluti habitualment no s'acostumen a administrar vacunes.
Potser dit el cul i es referia com al costadet del quàdriceps, vull pensar. Va,
sí.
Més preguntes, Fran.
Mira, la Mercè és nascuda el 76 i està vacunada de la verola, però vaig quedar embarassada i va sortir com si no tingués anticossos. M'hauria de tornar a vacunar per protegir a la meva filla, que ara té 3 anys?
De la verola no.
La verola no, perquè està erradicada. Erradicada vol dir que ja el virus no circula enlloc del món i, per tant, no hi ha un risc absolutament per ningú de la població.
Si ara, pel que sigui, consultem a la nostra fitxa virtual, a la meva salut, i veiem que ens falten X vacunes, ens les podem administrar totes de cop?
Depèn de les vacunes i de la situació de la persona. L'ideal és demanar cita amb la teva infermera del CAP i normalment ella el que fa és revisar i veure el que es pot posar in situ o el que no, perquè hi ha algunes vacunes que, a més, a vegades s'han de demanar, no estan totes disponibles, s'han de demanar per stock i que no són urgents, vull dir que no és una cosa que me l'hagi de posar aquesta setmana. No? Per tant, depèn de la persona i de la situació individual.
D'acord.
Però per poder es poden posar la majoria en un sol acte mèdic.
Uf.
De fet, si mirem els carnets de vacunació pediàtrics, no? Veiem amb 2 mesos de vida que se'ls hi posa múltiples vacunes i de vegades la població no és conscient que amb una sola agulla hi poden anar-hi 6 microorganismes diferents que ens protegeixen enfront a 6 malalties diferents. Mm-hmm.
Estel, aixecaves la mà? Com m'ho ha semblat a mi?
No, perquè ara estava intentant recordar que a l'època que les meves canalles eren petites n'hi havia una que una de les dosis entrava pública i les altres l'havia de pagar, que hi va haver una allau de demanda i hi havia qui se n'anava, parlo de fa 6 anys, a Andorra a buscar-la. Mm-hmm. I ara no recordo quina era.
La vacuna enfront de la meningitis.
Potser.
Això passa de vegades quan apareixen casos
en
la població.
Hi va haver un brot
general
d'un cas mortal i ens vam tornar tots bojos buscant la vacuna i s'havien acabat les existències, sí.
Exacte. Llavors són moments puntuals en el qual hi ha feta una estimació de número de dosis per cobrir totes les necessitats del territori, que si passa alguna incidència, doncs de cop la població pot ser que vagi a buscar alternatives.
Ara en Jordi m'ensenyava aquest calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques, un calendari del 2025. Deies que és el cas de l'hexavalent, no? Per exemple, que amb una sola punxada són 6 6 immunitzacions, diguem-ne, no? El rotavirus, que s'ha inclòs ara fa poc. Sí. Per què l'han inclòs?
El rotavirus.
El rotavirus és una malaltia vírica que causa sobretot diarrees en lactants i nens molt petits i que pot complicar-se molt, no? I per tant es va incloure en el calendari. Sí.
Va, última pregunta, Fran.
Mira, el Jaume que pregunta a partir de quina edat ens recomanen, tant la Cristina com el Jordi, vacunar-nos de la grip.
A partir de quina edat? Serà l'última pregunta.
A veure, a Catalunya la comencem a recomanar, atenció, si no hi ha antecedents de cap tipus que dona igual l'edat, per entendre'ns, a partir dels 60, tot i que a nivell d'estat espanyol, si no recordo malament, són 65. Catalunya es va avançar als 60. Després hi ha condicionants. Si tens una malaltia crònica i tens 30 anys, potser estarà recomanat fer-ho. Si estàs embarassada, també. Els nens petits, a partir d'una edat, crec que recordo fins als 4 anys, també. Però nosaltres, a partir dels 60, en condicions normals. Després cadascú en funció de la individualitat.
Per tant, els menors de 60, en principi, no s'haurien de vacunar a menys que aquesta individualitat ho indiqui.
I depèn, perquè la vacunació comença amb aquestes franges vulnerables, després sobre tota la població general, i evidentment, si tu tens contacte amb persones que es puguin complicar, llavors també recomana vacunar. El que passa que es fa amb ordre, no?
D'acord.
No tothom de cop amb bolos, perquè no seria sostenible. Interessa primer vacunar els que es poden complicar i després la resta.
Doncs avui hem parlat de vacunes, ho hem fet amb en Jordi Mestres, metge de família, i a més, vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitari. Ho hem fet també amb la Cristina Masuet, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Us agraeixo molt als dos que hagueu vingut avui. Crec que ha quedat força clar tot pel que fa a vacunes i la importància de vacunar-se, més enllà d'una decisió personal, una mica pel bé comunitari. Seria el resum, eh?
Sí, és un resum perfecte.
Gràcies, Jordi. Gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres.
Estel Solent, sentim la setmana que ve, dilluns.
Evidentment.
Que tinguis una bona setmana.
Igualment,
ànims, eh?
A tothom.
Avui és un dilluns aquells que fa pujada.
Fa pujada, però la farem.
I tant, si farem la pujada i la baixada.
La pujada fa posar el cul dur.
I tornarem a pujar, i tornarem a baixar, i així estarem. Fran Domènech, ens sentim demà.
Fins demà. Quin programa més bonic i de servei públic avui.
Mira, i demà també.
Demà més.
Perquè demà tindrem a la Marta Pérez Verge. ja sabeu que és la nostra especialista en refranys. Mira, l'altre dia ho vam fer amb tu, Jordi, te'n recordes? Que vam fer una espècie de fact-checking amb refranys que tenien a veure amb medicina. Doncs demà fem nova edició amb la Marta Pérez Verge, però aquesta vegada convidarem a la Gemma Puig. Parlarem de quina base científica tenen algunes expressions populars i refranys sobre el temps. Si tenim cel rugent, hi haurà pluja o vent, com diu la dita? Ho comprovarem amb la Gemma Puig. Nosaltres, cada dia aquí a la una, fins que se'ns acabin les respostes, servidora de vostès i tot l'equip de La Solució, buscarem això, La Solució. Fins demà, família.